Aquest senyor té l'Òscar, l'Emmy, el Toni i ara el Gran Premi Honorífic de Sitges. O sigui, estem molt contents perquè ens acompanyarà. Aquest senyor bueno, és història del cinema. En general, per descomptat, el seu gran personatge del capità Héctor Barbosa, que ha interpretat fins a 5 vegades, el fica completament dins del fantàstic, però té altres títols com Dioses de l'Egipto, Mystery Men, House on the Haunted Hill. És un gran, ens acompanyarà, farà una masterclass durant la seva estada al festival i serà el nostre gran premi, com us deia. Però en tenim més, no?
Sí, tenim més premis i més presències i d'un gran actor passant a un gran director. Un director, a més, molt Sitges, perquè va començar al Festival de Sitges la seva carrera. Es tracta de l'Alexandre Allà, que és, a més, molt jove, però també rebrà el Premi Màquina del Temps que considera el festival a la seva carrera, una carrera que va a revolucionar el cinema francès de gènere, però després també va aconseguir algo molt complicat, que és triomfar en el cinema fantàstic a Hollywood. Alexandre Allà, uno de los nostres.
I tant, i tant. A més, bueno, Alexandre, ja ara ja avançarem, però tenim més notícies i especialment sí, dues importants, com seria la inauguració.
Bueno, lo que comença, ha de començar bé, un festival de cinema és molt important, la inauguració, i tenim una pel·lícula, una premiere europea d'una pel·lícula que es titula Presence i, a més, serà a la Presence de Steven Soderbergh, el seu director, un dels directors més, també, més importants nord-americans de finals dels 90, començaments dels 2000, una carrera impressionant, molt diversa, que ha tractat tots els gèneres possibles, des de la comèdia, l'acció, a la pel·lícula cool, com Los Ocean's Eleven, a també el fantàstic. No? Se va atrevir a un remake o una nova versió del Solaris de Stanislav Lem, en George Clooney de protagonista, i ara s'atreveix a una història de fantasmes molt peculiar i molt personal. Així, en la inauguració, Presence de Steven Soderbergh and Steven Soderbergh.
I reprenem l'Alexandre ja, perquè sí que li donem la màquina del temps, però també fa la cloenda del festival amb Never Let Go. Per tant, el tindrem a la part final del festival. De fet, també l'estem animant a participar en una taula sobre el cinema de terror francès amb altres grans directors que ens acompanyaran. Per tant, bueno, és la pel·lícula en concret, aquesta és la tornada, perquè si no ho sabeu, al cinema de terror de la Halle Berry, que feia 20 anys des de Gòtica que no en feia una pel·lícula de terror. Per tant, és una pel·lícula de presències maldites acabant al bosc, bastant usual, però és
molt,
molt fosc. Molt fosc i molt interessant. I més, però molt més contingut, però passem al vídeo
sí,
abans.
Primer anirem a veure imatges, que és important.
Once upon a time.
Bueno. Bueno, la secció més important o més d'un festival, aunque per a nosaltres totes les seccions són molt importants, és la secció oficial a competició, que ja havien anunciat moltíssims títols en la roda de premsa que van fer primera, però que ara afegim molts i alguns molt importants. Jo no vull parlar de tots ells, evidentment, perquè estaríem aquí hores, però sí destacar alguns, sempre con el permís de que totes les pel·lícules per nosaltres compiten en igualtat de condicions i no estem fent una més important que l'altra. Però sí destacar del 2073 de l'Asif Kapadia, un híbrid entre la ficció i la no ficció, en aquest sentit, sobre el nostre món, però sobre el futur. Asif Kapadia és un gran documentalista, autor del biopic de no ficció de Anyway Gyllenhaal, també el meravellós documental sobre Senna, que aunque no t'agrada l'automobilisme o t'agrada molt, és una obra maestra del documental, i aquí fa una ficció de ciència ficció sobre el que ens espera en els propers anys. És la pel·lícula més que fa más por del festival. Es decir, es sense monstruos, pero con el monstruo principal, nosaltres. 2073 o lo que nos espera en el món, de Asif Kapadia. También películas que no han anunciado, como Animal, en Emma Benestan, una de las figuras femeninas en la dirección, que tendrán moltes, películas dirigidas por donas en aquest festival. Animal, que juga una mica con el tema del taurí, però a França, i un tema no licantròpic, però més o menys, que sorprenerà molts. També tenim, evidentment, Basileia, de Sabine de la Torre, altra directora, una pel·lícula molt fulciana, i els que ens agrada Lucio Fulci ja ens entenem. Tenim Continent, també d'aquest país tan ric i tan últimament en fantàstic, que és Brasil, conjuntament amb la pel·lícula de Marco Dutra, Bury the Dead, que és altra aposta del cinema brasiler. Molt important per, repeteixo, per els últims anys per al cine, per al Festival de Sitges. Evidentment, tenim pel·lícules molt estranyes que diran i de les que se parlarà molt. Els, una producció francesa, cinema francès altra vegada molt potent a Sitges, i en general al cinema fantàstic en tot el món, Els de Thibault Hémin, una pel·lícula que és difícil de definir, hay que verla, és una rara pandèmia, molt rara pandèmia, si és que ja les pandèmies són rares per si, però aquesta és molt, molt especial, entre Cronenberg, entre moltes coses, i body horror, és una pel·lícula molt especial. I si és especial és l'acció, l'acció de Escape from the 21st Century, que diu molt de lo que nos espera del cinema xinès, no parlo de Hong Kong, no parlo de Taiwán, parlo del cinema xinès en els propers anys. És el Todo en todas partes al mismo tiempo, versió xina, però molt més exagerada i molt més complicada. És un espectacle d'arts marcials, acció, ciència-ficció, realitat virtual, tot, animació, tot posat en 98 minuts absolutament frenètics. Escape from the 21st Century serà una de les pel·lícules, com lo ha sigut en Toronto esta setmana, de les que es parlarà també moltíssim a Sitges. També tenim apostes que espanyoles nacionals que no havien anunciat, havien fet una nota de premsa sobre el cinema espanyol, una aposta de ciència-ficció, que és Luna, ciència-ficció espanyola, i En el espai, en aquest cas en el nostre satèl·lit, el qual és molt poc habitual, atípic per al cinema espanyol, que ens lancen a la ciència-ficció, sisplau, tenim que fer més cinema de ciència-ficció, i Luna és un exemple en aquest sentit, com també és un exemple, i parlem de pandèmies, Rich Flu, que també és una pel·lícula absolutament d'una pandèmia que afecta a els que estan millor en aquest planeta, és a dir, la gent amb diners i poder. És una pel·lícula del director d'El Hoyo, Ander Galdertia, que torna al festival després de l'èxit d'El Hoyo, recordem, la pel·lícula nacional que va guanyar millor pel·lícula Sitges per primera vegada. Uh-huh. I torna amb aquesta estranya i peculiar pel·lícula de ciència-ficció, com també lo és Planet B, també de França, una distopia de ciència-ficció. Carlos Waters jugant en els camps de la ciència-ficció més positiva, més spielberiana, també de França. Tornaran els Coen Brothers per fer de les seves en animació, stop motion, fantasia, en una pel·lícula de complicat títol, Sanatorium Under the Sign of the Hourglass. És un remake o una versió de la pel·lícula polaca del mateix títol, més o menys, que és un clàssic del cinema de l'est, de la fantasia, aquesta fantasia tan rica dels països de l'est. Els Coen Brothers sempre han estat molt ficats en aquest tipus de cinema, amb homenatges a tot el cinema de l'est, moltes vegades, al txeco, al polac, i en aquest cas és una versió nova d'aquesta pel·lícula. Tindrem pel·lícules procedents d'Índia, aunque sea en coproducció britànica, Sister Midnight, una de les pel·lícules més sorprenents del festival, perquè té giros absolutament inesperats, i no els voy a desvelar perquè no faré spoilers de la pel·lícula, però acordaos del títol, Sister Midnight, com també és molt especial i plena de twist, Strange Darling, una de les sorpreses en la cartellera nord-americana en les últimes setmanes i que tindrem en el festival. Hem parlat del Jeffrey Rush, però és que també tindran la seva última pel·lícula, una pel·lícula amb el John Lithgow titulada The Rule of Jenny Penn, una història que, com altra pel·lícula que tindrem en el festival, que és Night Silence, passa dintre d'una mena de residència d'avis i que té aquest punt de confrontació absolutament apocalíptica entre dos personatges, molt en l'estil del Baby Jane d'Aldrich, però en aquest cas entre el John Malkovich i el Jeffrey Rush. Realment un toque d'atenció per a aquests dos grans de la interpretació, que fan una lluita a veure quin està millor i quin és el més dolent. I no sé quan guanyarà, perquè tampoc diré el resultat final. I també per als que us agraden les paradoxes i una mica aquestes històries tipus Twilight Zone, jo soy molt d'això, tindrem, pues, com sempre hem tingut en el festival moltes vegades, aquest tipus d'històries, Desert Road, dirigida també per Shannon Triplett, una dona, una història que se desenvolupa en el desert del Valle de la Muerte, de Califòrnia, i és una paradoxa temporal absolutament fascinant. En 83 minuts nos torna boig, nos fa el cap absolutament puré. Però bueno, això ja ho veureu, perquè i us toca entendre-la, nosaltres la entenem més o menys, cap a dos o tres visionats, vosaltres tenéis alguna oportunitat per a aquests 83 minuts de bogeria, de paradoxes temporals interdimensionals. Bueno, una cosa d'aquestes, però molt divertida i feta amb molta intel·ligència i pocs recursos, però està molt bé. Així que, en línies generals, això serà la secció oficial, que no tindrà tendència, no tindrà una línia clara, és molt diversa, tant en nacionalitats com en temàtiques, però molt rica, i pràcticament podem assegurar que està pràcticament tot del que se pot veure en Fantàstic en aquest moment en el món. Així que continuem.
Pobre jurat oficial.
Pobre jurat oficial. Un aplaudiment per al jurat oficial, que el va necessitar. Que també les agradarà.
Totalment. Prova d'esforç absoluta. I, sí, de fet, a més, en paral·lel, tindreu l'oportunitat de votar, perquè tindrem una secció també competitiva, però del públic, que és la Sitges Collection. Seria l'equivalent al Sitges fora de competició d'altres anys, on recollim tot el millor del Fantàstic que ja ha passat per altres festivals i ho ajuntem també amb pel·lícules amb estrenes mundials, com és el cas d'Apocalipsi Z, que és l'adaptació de la gran novel·la literària de la trilogia de Manel Loureiro. Però, a més, tindrem altre cinema nacional que també hem comentat, com El Llanto, amb l'Esther Espósito, amb una mena de drama intergeneracional en diferents dones de diferents parts del món, que és una història també de fantasmes, i permeteu-me que, tot i que no puc destacar tot, perquè també són 16 pel·lícules i són moltíssimes, almenys aquelles pel·lícules que, per exemple, estan dirigides per dones, La Substància estarà en aquesta secció. N'hem parlat moltes vegades, tant a notes com a intervencions. Crec que és la pel·lícula de l'any del Fantàstic, sense influenciar ningú, però és una meravella d'obra portada per Coralie Farjad, que en el seu moment ja va guanyar el millor guió a Cannes i que continua fent una collita de premis i reconeixements internacionals. I després també tindrem la darrera pel·lícula de la Natalie Erika Jones, Apartment 7A, que és la precuela de La Semilla del Diablo. O sigui, sí. Dos títols d'aquests potents i interessants per la família del Fantàstic. I si voleu veure una pel·li de Nicolas Cage, qui no? Tots volem veure una pel·li de Nicolas Cage.
Voleu?
tindreu Arcadian. Sí, que també per apuntar-se dins de les favorites per aquest any. I pel·lícules com Wild Robot, de Chris Sanders, que és un habitual també de les nostres sales i que és un must per aquells que segueixen la seva carrera. Com us deia, són moltíssims títols, però és la millor col·lecció, la millor selecció feta per Sitges. Greatest Kiss.
Bueno, vamos a ver con ahora más cosas de la programació, perquè hi ha moltes més seccions. No parlarem de tot, evidentment, però
són les 190.
Està la nostra, bueno, una secció que estimem molt, Noves Visions, no? És aquesta secció que una mica, perdona l'expressió, que no m'agrada, una mica agafa pasta, però sí, és dir, és una mica de pel·lícules de fantàstic que són molt d'autor, molt especials, però que s'han aconseguit un públic, diguéssim, propi i una secció amb un públic, a més, molt entusiasta també, com sempre en Sitges. Tindrem pel·lícules molt, molt significatives que ja han anunciat, però algunes que no l'hem fet, com el... sí l'hem fet, però bueno, l'hem fet d'altra manera, que és el Death Mail. Jo la vull remarcar, perquè Death Mail és una de les pel·lícules que ens va deixar en South by Southwest absolutament trencats. És la pel·lícula més...
Estranya,
rara i una mica lleixa. No?
Sí, és dir, és de, bruta.
Bruta. No sé, és Death Mail, una pel·lícula que, sisplau, costa perquè té un arranc complicat, un començament complicat, però després te fica dintre i el pitjor que no te solta. És a dir, després te quedes con aquesta pel·lícula fins a la nit o fins dos dies després i no és bo, ja us ho dic. És una pel·lícula que té un terror complicat, raro. No fan monstres ni vampirs, però hi ha gent absolutament complicada en aquesta pel·lícula. Electric Child, que serà una de les moltes pel·lícules que parlaran de la intel·ligència artificial. Això que diuen que ens va fatal i que en les pel·lícules s'empenyen que ens va molt malament. Entonces, bueno, és la típica pel·lícula de que cuidau con la intel·ligència artificial, en una producció suïssa molt interessant i que tracta el tema sense cap tipus de sensacionalisme. És a dir, d'una forma bastant... bastant interessant. Geyser, una de les pel·lícules independents de l'any, probablement, una pel·lícula que sorprendrà molt també per les seves imatges i per su trama de thriller fantàstic, oníric, que realment està molt bé. Apostes, s'ho compren 25 anys, no?, de la Bruja de Blair, una de les èxits brutals del Festival de Sitges, The Blair Witch Project, exactament, el projecte de la Bruja de Blair, la van estrenar a Sitges en una històrica sessió de l'auditori, pues tenim una pel·lícula que una mica és la successora d'aquesta pel·lícula mítica de found footage. És It Doesn't Get Any Better Than This, s'estrena a Toronto un d'aquests dies i després passa a Sitges. És una pel·lícula que és un documental sobre dos personatges, podrien ser molt públic de Sitges, que estan absolutament fascinats per les cases rares, encantades, diguéssim, cases abandonades que ells investiguen hasta que es troben algo que no mola. És a dir, després del visionat d'aquesta pel·lícula, repeteixo lo de Death Mail, cuidadín, perquè salen coses, se ven coses, se perciben coses bastant, bastant terrorífiques. En aquest cas, més terrorífiques clarament de gènere que en Death Mail, però és una pel·lícula que costa quitar-se del cap. Aquesta pel·lícula de títol molt, molt llarg, It Doesn't Get Any Better Than This. Tenim també apostes molt peculiars, com Circoa, In Lies We Trust, una pel·lícula que mescla animació i ciència-ficció. Seator, que és una de les moltes paradoxes temporals en format de thriller, que està força bé. The Killers, que no sé si recordeu la novel·la del Hemingway, The Killers, i les versions que s'han fet en cinema negre, s'han fet dos molt importants a lo largo de la història del cinema. Pues aquesta és una col·lecció de curtmetratges de directors coreans que fan una interpretació de l'obra de Hemingway des del punt de vista del cinema negre, però també de la fantasia i del terror. És una curiositat molt, molt, molt Noves Visions, no? Perquè són unes Noves Visions sobre una obra clàssica de la literatura negra. Serà molt important el cinema iberoamericà en Sitges. I en noves visions tindrem Un cuento de pescadores, que és una pel·lícula d'Edgar Nieto, que ja va estar al festival, que tracta pues, el folk, la llegenda, les tradicions, en aquest cas, de Mèxic, que és molt... I després també tenim pel·lícules pues, una mica que tracten el fantàstic d'una manera especial i festiu. No? El Joe Monster, també de Caroline Lindley, una altra directora, i que és una miqueta musical. Ara tot és musical. No? És a dir, el Tim Burton termina un musical Beetlejuice, tot és musical una mica, el Joker parece que és musical, pues aquí també hi ha musical. És una mena de La Bella i la Bèstia, però contada d'una forma molt especial. I per a la cloenda de noves visions no podríem tenir res millor que la tornada del Ventrar Mandico a Sitges, los que os agrada Conan, no creo, no ha habido entusiasme, però los agrada Conan o la filmografia de Mandico, que és una de les més interessants del cinema francès en l'actualitat, presentarà Dragon Dilatation. Atenció, és una pel·lícula feta en split screen, és a dir, donde en una part de la pantalla passa lo mateix que en l'altra, però com una diferència de molt petita que hem de descobrir durant la projecció. Atenció a Dragon Dilatation. És una de les pel·lícules que més va desesperar el públic en Locarno i que una de les pel·lícules que més m'interessen personalment de la cuita d'aquest any, perquè em sembla absolutament magistral. També l'anima, molt important l'anima aquest any, però no solament la secció, sinó dispersat per tot el festival, en Sitges Collection, en la pròpia sessió d'anima, en la secció oficial. Destacar una pel·lícula de títol molt llarg, Pig That Survive, Food and Mouth, de 16, una pel·lícula molt dura d'animació, The Colors Within, anime japonès, The Storm, una bellesa de pel·lícula xinesa, una vegada més los xinesos, i també Umbrella Fairy, l'animació xinesa que començó a ser una mica d'exploitation de l'estudi Ghibli, ara està agafant una personalitat espectacular. Aquestes dues pel·lícules probablement són la confirmació d'aquest tema. I també el Guillot i Llebre, Salven el Bosc, una pel·lícula per nens absolutament deliciosa de la marxa Halberstadt que ve d'Europa. Midnight Stream, no? Aquest any sí que serà Midnight Stream. Aquest any serà perquè seran molt llargs els maratons. Home, tenint un cinema menys, per lo menos allargar les nits, no? Pues seran molt llargs i tenim pel·lícules molt, molt de mitjanit. Començant amb el Maratón Zombie, que aquest any tindrà una pel·lícula com Operation Undead, una pel·lícula que és coproducció coreano en Tailàndia, que donde los zombis piensan, hablan y se relacionan, y son muy inteligentes, ahora ya no solamente corren, ahora los tíos se organizan, parlan, vamos a ver cómo fastidian una mica que estos, ¿no? Que están vivos. Pues es de una película muy divertida, una acción trepidant, y que está muy bien para una nit de zombis. El tema del verano, zombis en español, porque es una película iberoamericana, i en un punt de comèdia, de comèdia perquè també perquè en una nit llarga no serà tot molt, molt trist i molt tràgic. No? En aquest cas, tampoc que sigui l'alegria de la huerta perquè acaben molt malament molta de la gent d'ahir, però és una pel·lícula tomada una mica en broma. Tindrem pel·lícules com Dark Match, Hell Hole, Crazy House, Frankie Freco amb marionetes, pel·lícula estranyíssima, de les més estranyes que tenen el festival, Grafted, i una pel·lícula que tornarà al musical, que pesats, no? Però sí, hi ha més musicals. Les motosierres canten.
Apunteu-la perquè us ho passareu.
Gran.
Conya.
Chainsaws Were Singing, una pel·lícula que ve d'Estònia, que això del fred pues, sí, les fa fer molt graciosos perquè la pel·lícula fa una paròdia de la matança de Texas, en certa manera, en un any que se compleix el 50 aniversari de la matança de Texas, además. Es decir, las motosierras cantan. Es decir, continuem con el tema del musical. També és molt, ja l'havíem parlat, però tenim també en el mateix programa tindrem Sparmageddon, que és animació pues, que tracta d'això, Sparmageddon. Es decir, el terror a ser exterminat si eres un espermatozoide. I històries, pues, evidentment, japoneses, de Best Hand, que és una pel·lícula que està molt bé, molt més seriosa, o Fly Me to the Saitama, que continua la saga basada en el manga de que ja vam fer la primera part. I tenim molts clàssics, no?
Sí.
Molts
sí, sí.
clàssics, és a dir, ara s'ha posat de moda i està molt bé recuperar per les noves generacions els clàssics en remasteritzacions molt potents que s'estan fent, des de clàssics incontestables fins a pel·lícules que són de culte i són més per als aficionats més radicals del gènere. Tindrem en el festival l'Alien 2 de Ciro Hipólito. Cuidado, no el de Fede Álvarez, el de Ciro Hipólito, que s'estrenó antes de Aliens en España. Alien 2. Enganyen uns quants, però no a tots, i que la tindrem una còpia restaurada, com també tenen al Beyond the Door, Poder Maléfico, un exploit de l'exorcista, perquè ja havien avisat que tindrem al festival a Ovidio Giasonitis, el gran productor, mític productor d'italià, que se va fer d'or imitant els grans èxits del cinema nord-americà. L'exorcista, Tiburón, recordem, Tentáculos, Tentáculi, que seria evidentment un pulpo una mica gran, i totes les pel·lícules que va fer pues, en aquest estil. Jesús Franco, què diuen? No parlaré de Jesús Franco, però sí que parlaré de la reivindicació que s'està fent d'ell i de la recuperació en condicions de la seva filmografia. En aquest cas tindrem El Conde Dràcula, que és una versió feta en el barri, en el Pueblo Español i en el Parque Güell de la novel·la de Bram Stoker, molt fidel a la primera part de la novel·la, després no tant, con el Christopher Lee i el Klaus Kinski, el Berlón, aquests repartos que feia el Jesús Franco, i no sé com lo feia, però reunia uns actorazos absolutament al·lucinants. Una còpia esplèndida. A més, tenen la sort que en el jurat està
Stephen Trower,
que és un dels grans especialistes en Jesús Franco i farà un comentari posterior a la projecció tant del Conde Dràcula com de Dràcula contra Frankenstein, l'altra pel·lícula de Jesús Franco que tracta la figura de l'héroe. Es compleix també el 70 aniversari d'un personatge que jo adoro, que és Godzilla, i tindrem una versió en 4K del clàssic del 54, és a dir, la versió autèntica, la primera, la que quan el Godzilla era dolent, és a dir, que no era amic dels nens, era una versió de la bomba atòmica que va caer sobre les ciutats japoneses, i una pel·lícula que llueix absolutament espectacular en 4K. També tenen pues, pel·lícules que revisarem. He parlat de La Matanza de Texas, la recuperarem en 35 mm, perquè aquesta pel·lícula en 4K no hi ha que veure-la, hi ha que veure-la en 35 mm, perquè estava ja rodada en 16 mm i queda molt millor en aquesta connexió, i a més sempre ens agrada recuperar algun títol en 35 mm. En aquest cas, La Matanza de Texas. Hi ha un focus molt interessant sobre un director molt maltractat per la crítica en el seu temps i que va fer una filmografia, crec que ara, molt interessant, que era el León Klimovsky, dentro de lo que era el fantaterror espanyol. Recuperarem El extraño amor de los vampiros, per exemple. Recuperarem La saga de los Drácula, con Narciso Ibáñez Menta fent uno de los millors Dràculas de la història, una pel·lícula molt fosca i més interessant de lo que en el seu temps va dir, i Último deseo, una pel·lícula apocalíptica que va ser estrenada com una pel·lícula eròtica, con Anadiuska, quan realment és una pel·lícula de terror. És a dir, és una pel·lícula sobre el fin del món, una guerra nuclear, i uns encerts que surtin d'aquesta barbàrie nuclear. Una pel·lícula que, per aquest llançament una mica equívoco, va passar desapercebuda per l'aficionat del cinema fantàstic. I després una recuperació també molt esperada, que és el The Birthday, d'Eugenio Mira, que tindrà pues, unes sorpreses ahí, no? És a dir,
sí,
tindran 20 anys de l'estreno de Sitges, la recuperem també en una versió remasteritzada en 4K.
I si em permets la falca, per aquells que vulgueu anar una mica més enllà, hi haurà una taula rodona, precisament amb el sí. Christoph Gans, i Transperfect, que és un dels pocs laboratoris que queden a Europa per recuperar aquest tipus de metratge i donar-li aquesta nova pàtina de 4K i de més, i analitzaran el valor d'aquestes restauracions, el tornar a posar davant del públic aquestes joies del cinema clàssic.
I alguna d'aquestes pel·lícules hi vindrà acompanyada d'algun documental també molt interessant, com és el Chain Reactions d'Alexander Philipp, que acaba de guanyar el premi a la millor pel·lícula documental de Venècia. Tindrem també l'Exorcismo d'Alberto Sedano, que és una pel·lícula que tracta aquest cinema de la transició democràtica espanyola, en especial el cinema fantàstic i eròtic. Tindré l'Ishiro Honda Memories of a Film Director, el de Jonathan Belles, que tracta la figura molt poc coneguda del director de Gojira, del Gojira original i de moltes pel·lícules de Godzilla. Real of Satan, que és una pel·lícula també sobre el pànic, satànic pànic, molt interessant. I Last Sacrifice, recordeu el de Wicker Man? Evidentment, l'any passat la van recuperar en 4K. Pues s'ha fet un documental sobre un cas real, que va un assassinat que se va produir a Anglaterra després de l'estrena de Wicker Man, i el director Rupert Russell ha fet un repàs a la influència del folk horror en la societat inglesa, absolutament fascinant. Rupert Russell és el fill de Ken Russell, uno de los fills de Ken Russell, i bueno, un especialista en aquest moment de la història dels Estats Units. I també tenen un documental en recordatori al Paul Natchi, Llámame Paul, que tracta d'una forma molt íntima del Víctor Matellano, la figura del mite del cinema fantàstic espanyol, además proyectado en una versió en 4K de Dr. Jekyll i El hombre lobo de León Klimovsky. I luego nuestra retrospectiva, ¿verdad, Mónica? La retrospectiva sobre el llibre oficial del festival i el leitmotiv del festival, que és molt circense, molt circ, molt carnival i molta màgia. Ràpidament tindrem el Freaks, en versió restaurada, de Todd Browning, The Fun House, de Tobe Hopper, Balada triste de trompeta, en 35mm, del Àlex de la Iglesia, Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky, House of the 2000 Corpses, del Rob Zombie, El rostro, de Ingmar Bergman, Garras humanas, del Todd Browning, y Extrañas criaturas, el título real es The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mix-Up Zombies, del Rennie Dennis Stickle. Bueno, un ciclo realment... Bueno, són vuit pel·lícules, però molt ben escollides, que donen una visió molt interessant del que ha sigut el carnival, la fèria, els monstres, els fenòmens, en el cinema fantàstic de totes les èpoques. I, evidentment, Brigadoon, no? Nostra secció que dirige el Diego López, que tindrà una mica de tot, com sempre, cinema alternatiu, cinema diferent.
Desacomplexat.
Exacte. Des del GR10, que és una pel·lícula del Benjamin Gutcher, que és una mica, pues, aquest punt de no fer les pel·lícules del futur sense diàlegs, que ja fa Azrael en la secció oficial, o El Cristo de la Calavera, de Chus Lara, Marise Humoso, de Pablo Parés, Dirty Money, de Kim In-soo, Nadie Inquieto Más, recuperen el documental de Narciso Ibáñez Menta, ja que tenim la saga de los Drácula, també recuperada, o Tripping, de Dark Fantastic, de Lee White. I documentales molt interessants com el de José L'Infante, Mi aventura en el cine. José L'Infante nos va deixar, és un gran actor i uno de los protagonistas del Extraño amor de los vampiros, que la tenim també en la retrospectiva. Albert Pyun, bueno, uno de los grans del cinema de culte, no? Aquest director, entre altres, del Cyborg de Van Damme, aquella pel·lícula no s'entenia res, però molava molt, perquè tenia un muntatge absolutament trencat, però molava en el muntatge que se va estrenar. I Susana, Queen of the Black Magic, del David Gregory, uno de los responsables de totes aquestes restauracions, que també estarà en el Festival de Sitges per a parlar de tot. I a més, el Brigadoon presentarà, pues, una sèrie d'homenatges a gent tristament desapareguda, com també el Aldo Lado, que tindran el Qui no ha visto morir, Teresa Gimpera. Bueno, una secció absolutament meravellosa per perdre-se en aquest moment en el Melià, una vegada més, i que és d'entrada lliure.
I destaca The Stand, de Mick Garris, o sigui, tota la sèrie
sencera,
tota la sèrie la passaran el primer dia per la tarda amb el Mick Garris i el Mike Flanagan presentant la sessió.
És dir que, bé, no? És dir, ja comencem bé, això del primer dia, no sé quantes hores, no? És dir que està bé.
Sí, Red Bull des d'allà.
I després el que s'enrotlla en el Mick Garris i el Mike Flanagan, con lo cual la cosa, no sé si connectarem con el Midnight Stream del divendres, perquè probablement, però bueno, és una secció i una sèrie, además, d'obligada reivindicació. I després el Sitges Family, no?
Sitges Family, que aquest any també tenim una puteta que es diu Kids en Acció, per tant... Assumem propostes que combinen l'acció social, la transformació de mirada, la creació d'aquests nous públics en pel·lícules que, des del fantàstic, ens fan comprendre altres realitats, com és el cas d'Animalia, Salim...
Sí, i a més alguna estrena. també dintre de la secció. El Pixie, pel·lícula taiwanesa d'animació, molt interessant. O Isla Monstro, una de les propostes independents d'animació més interessants de l'any i que se presentarà també en Sitges Family. I logo també, evidentment, tenir una meravellosa secció de curtmetratges, que aquí sí que no parlaré de tots, però que és espectacular, tant en la secció d'Animat, que inclús aquest any haurà tres sessions de curtmetratges, com, evidentment, la secció oficial i en noves visions. Això és important perquè el cinema està viu, els nous talents surten i fan coses absolutament increïbles. És a dir, en aquesta secció se podran veure una quantitat de talent en els curtmetratges espectaculars que tornen a estar els de la secció oficial en l'auditori. L'hem conservat, a pesar de que aquest any, com recordarem, no tenim el retiro, però bueno, vam tenir tot molt preto en la programació, com també la secció Panorama, que estarà íntegrament en el nou escorxador i que té pel·lícules absolutament espectaculars per a tots els públics que els agrada ese fantàstic més independent, més directe a lo que és el gusto de l'aficionat, i tindrà una, com sempre, una més o menys veintena de títols molt recents, des de el Oddity, pel·lícula de molta gent està parlant, fins a pel·lícules com el VHS, el nou VHS que està escrit per Mike Flanagan i la seva dona.
Kate Siegel.
VHS Beyond, se llama la pel·lícula. I tenen també pel·lícules com Little Bites, pel·lícules producides per Shudder, per productors independents en quantitat i qualitat, jo crec que bastant important, per a perdre-se en un escorxador que serà petit, però que jo crec que estarà sempre ple, hi haurà molta animació. Així que corrent a agafar les entrades, perquè aquest lloc és petit. És a dir, que jo crec que la proposta és espectacular i les pel·lícules lo mereixen. Però bueno, farem família en aquest nou espai del festival que en aquest any fa el paper de el retiro. Un retiro que tornarà amb força, esperem, l'any que ve, i molt bonic. Pinta molt bé i molt diferent al retiro que havíem viscut, però més en la línia de l'antic retiro. Així que tenim ja aquesta bona notícia també d'aquest lloc que ens agradava molt, però que necessitava una mica de retoc, vamos a decirlo claro, ¿no? Decir que ens agradava molt, però bueno, està bé que ara torni amb força l'any que ve en un nou retiro.
Bé, us podeu descarregar amb el codi QR a les pel·lícules, però també volíem fer menció a la nostra Zombie Walk. Ja sabeu que els dissabtes els dediquem als zombis. Hi ha una programació fantàstica, però estem superorgullosos de l'anunci que ens ha dirigit Rafa Dengrà i tot l'equip d'activitats paral·leles. I els volem presentar perquè veu tant i tant i tant del nostre leitmotiv que pràcticament la meitat de l'equip són els nostres fenòmens. Si us plau, l'anunci.
La Ramona, la dona més bonica del planeta.
Ella és una de les nostres.
El nostre impressionant fakir.
Ell és un dels nostres.
Les inversemblàncies més esbruts.
Elles són de les nostres.
El friki més friki del segle XXI!
Ell és un dels nostres!
La memòria més gran de tot el planeta! La dona a la part!
Ella és una de les nostres!
I amb tots vostès... Qui coi ets tu?
Jo sóc el zombi de la Zombie Walk i cada any reuneixo a desenes, centenars, milers de zombis a Sitges. Sigues un dels nostres i vine a la Sitges Zombie World 2024.
Ven a cazar zombis con nosotros el 5 de octubre a la Sitges Zombie World y al estreno de Apocalipsis Z con todo el equipo. Te esperamos.
Doncs abans de passar al darrer punt, l'Àngel ens parla d'Òrbita.
De cosetes no tan fantàstiques, però una secció que també ha tingut una forta repercussió en els últims anys, Òrbita, dedicada al thriller, l'aventura i l'acció, que obrirà com una meravellosa pel·lícula de Kiyoshi Kurosawa, Cloud, una pel·lícula que no és fantàstica, però fa por. Aunque sea un thriller. Es que aquest home fa les coses així, sempre fa por. Es decir, aunque parli de lo que sigui, ¿no? Però aquesta pel·lícula és el perill de tornar-se vendedor a distància d'estos per internet, que té els nous terrors, diguéssim, en clau d'un thriller de Home Invasion. Tendrem pel·lícules en la secció com la nova Diabolic, Escape, que és el nou fenomen de la taquilla coreana, una persecució entre dos soldats nord-coreans cap al sud. I The Executioner, que és una altra pel·lícula coreana que va triomfar al Festival de Cannes i a Toronto, d'acció, evidentment, pel director Ryo Seung-wan, un habitual de Sitges. Una molt especial pel·lícula de Fabrice Duguels, molt d'horror, sobre un cas real bastant terrible a Bèlgica. Tindrem també la pel·lícula de Hong Kong, Mom Thieves, d'un director nou, King Wai-Yuen, que està pegant molt fort a Hong Kong. Tenim també la nova pel·lícula, evidentment ja l'havien anunciat, de Ron Up, la nova entrega de Ron Up. I per a Cloenda, un títol molt especial de la secció, Cloenda de la secció, Beating Hearts, del Gilles Lelouch, una pel·lícula presentada a Cannes de quasi 3 hores, que conta una història d'amor absolutament violenta. Probablement han dit d'aquestes comparacions que fa a vegades el públic i la crítica, el Wild Heart francès. Pues sí, és que és una mica això, és una història d'amor entre una jove i un noi que, bueno, les seves famílies estan en contra del romance i passen coses, i és en el món de la violència urbana de la França actual. Una pel·lícula que també juga en el musical, és a dir, una vegada més. És a dir, més bailarem molt i cantarem molt en aquesta edició de Sitges 2024. Beating Hearts, Cloenda de la secció Òrbita, i unes quantes sessions especials. Tindrem com a preàmbul al festival, després de la inauguració, un passe exclusiu del Misteri de Silent Slot, la nova pel·lícula basada en la novel·la de Stephen King, que a Mònica a mi nos encanta, i és una nova versió d'aquesta novel·la meravellosa de Stephen King, que s'estrenarà mundialment en la plataforma Max. House of Spoils, de Blumhouse, que també és una pel·lícula que se verà en plataforma directament i tindrà l'oportunitat de veure-la en una pantalla gran a Sitges. I, evidentment, ja havien anunciat l'estrena d'una sessió especial, molt especial, tremendament especial, de Terrifier 3, del Damian Leone, amb la presència de Damian Leone i de Art the Clown.
I tant, i tant. Bueno, aprofito Terrifier 3 per lligar amb les nostres jornades Horror Girls. O sigui, tenim per aquí la imatge, que agraeixo a Teresa Cano, la nostra dissenyadora, és meravellosa. El divendres i dissabte, els dies 4 i 5, tindrem 2 dies dedicats a les dones dins del cinema de gènere. De fet, Terrifier 3 el porta una de les poques distribuïdores totalment liderades per dones, apostant pel gènere, des del punt de la distribució i de la producció, que estaran i participaran dins d'aquesta taula, però també farem diàlegs entre directors i directores que expliquen les seves trajectòries, des de Paco Plazo amb la Denise Castro, la Verónica Franz amb el Severin Fiala, el Paul Orquijo amb la Marisa Nikitiuk, una directora ucraïnesa, i el dia següent tindrem diàlegs entre Coralie Fargeat i Carlota Pereda. Tindrem també una xerrada específica de tot el que ha estat, bueno, Substance, etc., i el fenomen de la dona, o com es posiciona el talent femení dins el gènere fantàstic. Us ho destaco perquè realment paga la pena. Hem convidat moltíssims representants i alguns d'ells, com la Heather Langenkamp, que no és des del punt de vista de la creació, però sí de representació femenina. I el diumenge repescarem la Kate Siegel, una actriu que s'ha passat al món de la producció i de la direcció, que és la dona de Mike Flanagan, a banda de ser la Kate Siegel per si mateixa. O sigui que la nostra aposta pel talent femení dins del gènere fantàstic continua més compromesos que mai.
Bueno,
doncs crec que fins aquí, no? Bueno, agrair, com sempre, la complicitat dels nostres patrocinadors, o més que aviat els còmplices d'aquest crim, com és començant per Casa Seat, Moritz, Cupra, òbviament, La Vanguardia, Creu Roja, que estan sempre al nostre costat, Transfer, Fet, Renfe. És una llista que ens fa molta il·lusió de tenir aquest suport a la cultura i a tot el que significa el fantàstic des del festival. Moltíssimes gràcies a tots ells i a vosaltres, que sou el principal còmplice, que és el públic de Sitges. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. I demanar disculpes a la premsa perquè tenen un treball absolutament gran en aquests dies, perquè tenim pel·lícules per a un tren i dos també, ara que els trens estan de moda. Farem...
No sé si hi ha preguntes o...
Ara és el moment de preguntar per aquella pel·lícula que no hi és.
Mira, per allà hi ha...
Hola, què tal? Jo no preguntaré per pel·lícules perquè tenia una llista amb pel·lícules que volia i les heu anunciat totes, o sigui que...
Mira
que
ho hem fet per tu, eh?
Gràcies.
Una passada, de veritat.
Sempre truco una que no.
Preguntes vàries, però són de sí o no. Hellhole, perquè heu dit que és Midnight Extreme.
Hellhole,
que heu dit que és Midnight Extreme, vol dir que només es pot veure en marató?
Sí.
Vale. La programació, quan sortirà? No és de sí o no aquesta pregunta.
Divendres, no?
Sí, divendres.
La podem esperar divendres. Tota, sí. Les entrades, orientativament, quan
el 18, no?
El 18 és els que fan bescanvi, el dia 19 la compra.
Exacte.
El dimecres és la preventa. Doncs dimecres 18 és preventa. Vale, gràcies.
Si no hi ha cap problema
si no hi ha cap canvi,
tècnic...
Però abans del 18 no serà, no?
No. Vale. Pues relaxa't.
Sí, sí, m'estic bloquejant ja hores de la feina. Han pujat els preus respecte a l'any passat?
No,
d'entrades?
No, em sembla que hi havia només a l'apartat de clàssics, però la resta es manté.
Perfecte. I diferència d'aforament entre el Retiro i l'Escorxador?
Gran.
Per tenir...
Gran.
Sí, molt però ens gran. Podeu dir números per estar mentalitzat.
Doncs el Retiro estava al voltant de les 350-360, perquè tenia també el primer pis.
Les butaques trencades. Que...
Bueno, sí, les que estaven trencades no comptaven. L'Escorxador són 120.
Vale. Ja està.
És dir, que molta prisa per a comprar entrades. Sí.
Aquesta no era d'ació, no, eh?
No, la meitat no ho eren, me n'he donat després. Merci, gràcies per la feina que feu.
També he de dir que tot l'equip tècnic del festival està fent un esforç increïble per donar a l'Escorxador una qualitat que sigui la màxima per a poder passar aquest any en les millors condicions en aquell espai, que és molt maco, que és un lloc molt, molt més desconegut, perquè va fer la seu de Brigadona de molts anys, però que ara ha millorat molt, és a dir, que tant estèticament com també estem fent un esforç des del festival per a donar-lo d'unes condicions per sigui un plaer veure cinema. Més? Sí.
Terrifier 2 va durar 2 hores 20 minuts.
Sí. 2 hores 8 minuts.
Vale, vull dir, o sigui...
20 minuts menys.
Està bé.
Sí.
No, perquè és una pel·lícula que em va divertir moltíssim des del primer minut fins a l'últim, però, ostres, després no venien de gust els donos de xocolata que donaven al final, vull dir que no sé...
Aquesta és llargueta, però no tant.
Sí, molt bé, gràcies. Ai, perdona, i a l'Escorxador hi posareu grades?
Hi ha una minigrada, perquè de fet la sala ja estava dotada de grades, però no eren convenients per la projecció cinematogràfica. Llavors no les farem servir, les que té la pròpia sala, i creem un degradat, però no tan elevat. Tipus tramuntana no serà.
Ah, molt bé, gràcies.
Més preguntes?
Sí, un dubte només. Geoffrey Rush, aquí darrere.
Sí.
Geoffrey Rush serà també a la projecció de The Rule of Jerry Pence?
Sí, sí, clar.
Sí.
És que
ve molts dies, eh?
Sí, li donaré el premi el dia de la projecció de Jerry Pence. Ve molts dies, per això.
Sí, sí. Li ha agradat la idea de Sitges, o sigui que s'estarà estona. Per allà?
Sí. Hola.
Sí, sí, que allà arriba el Víctor.
Ah, sí, és Víctor el que dona el...
Sí, és l'ombra.
I igual que l'any passat, hi hauran molts Q&As amb els directors justament després de les pel·lícules?
En los que se pugui por temps, sí. I los que també volen, la gent tiene que voler fer el Q&A, però sí, intentarem que hagi...
També completem amb Encounters i Masterclass.
També.
Per tant, si no és a la pròpia sala, sempre intentem que hi hagi una oportunitat de tres quarts d'hora, una hora, de poder estar amb ells.
I també en els clàssics, en alguna de les sessions de clàssics, haurà un diàleg amb algun especialista en la matèria, en la de Jesús Franco, en el Godzilla, en 4K, i el documental que va detrás, està també un expert, que és el director del documental. Bueno, farem, probablement, quan són una pel·lícula i un documental, en el mig farem un intermig, una mica de diàleg per al públic. Què més?
Bueno, doncs tot entès.
Bueno, pues sí, que veo que no havies trobat ninguna pel·lícula que no és.
L'any passat van aparèixer a l'últim moment un parell de presentacions o de premis que van allargar algunes sessions que no estaven anunciats quan va sortir. Això aquest any passarà també?
Aquesta és la vida de Sitges.
El imprevist per a bones raons i dolentes és una marca de fàbrica de Sitges. A vegades són un imprevist maco.
Si és donar un premi, bé, no?
A vegades és un imprevist que no mola, però la vida és així. És una mica trist a vegades. Però bueno, sí, home, afegir moltes coses a tot el que hem fet, dita, no crec, eh? Perquè possiblement ho farem en l'estació de tren, perquè no hi ha lloc.
La culpa és d'ell.
Sí, sí. Sí,
Hola, aquí.
Sí.
Una pregunta. ¿Habéis anunciado cinema oriental? Habéis dit de China, Corea... ¿Pero hi ha algun títol que no heu dit que sigui sorpresa, tipo zombies coreanos, ahora que los... Bueno,
zombies coreanos en directo.
Sí, Conflict to Busan o Península, una cosa así que no...
No, pero Península no han fet más. Es decir, tampoco pueden hacer las películas. Es decir, y Península ya está. Es decir,
sí, ya no, ya, no, eso ya claro. Está acabado, pero diga alguna cosa así.
No, a ver, zombies coreanos tenían la de Operation Undead, bueno, que son una mica de tailandeses, pero está una producción coreana.
También.
Entonces, bueno, tienes ahí una mica de representació mínima del zombi coreano en aquesta història. Però no hi ha una pel·lícula... La pel·lícula gran coreana de terror de l'any és Exhuma, que la tenen en secció oficial, ja l'havien anunciat en la roda de premsa primera, i és la gran pel·lícula de terror de Corea d'aquest any.
Gràcies.
Hi ha una pel·lícula molt divertida coreana en panorama, que és Handsome Guys, que és un remake de Tucker and Dale vs. Evil, versió coreana, el qual implica que és molt més esborrallada que la pel·lícula original, i aquesta no són zombis, però hi ha coses raretes, és a dir, hi ha satanisme, posseïts, és més fantàstica que l'original, que era una mena de slasher en clau comèdia. Aquí hi ha elements fantàstics, especialment satànics, és a dir, però és una pel·lícula que està molt bé. Sí.
Hola, bon dia. No sé si ho heu dit. Heather estarà a la funció de Pesadilla?
Qual?
Heather, la...
Heather Langenkamp, sí.
Estarà a la funció de la Pesadilla?
Sí.
Sí.
Vale.
Sí. Celebrarem
la... I farà una masterclass.
Celebrarem el 40 aniversari de Pesadilla en Elm Street con Heather Langenkamp. És a dir, que no ha vingut... hem tingut sempre el Freddy Krueger, però vindrà la Final Girl, que és la que sap del tema, també va molt, no? És a dir, va sobreviure una vegada més. Bueno, no sé, perquè era raro el final aquest. Però bueno, tindrem a la Heather.
De fet, tindrem una taula a Horror Girls que es diu From Final Girl to Killer, amb la, no amb ella, ella estarà a banda amb la Masterclass, però sí amb l'actriu de Terrifier 3, la de Cire de Fez, o sigui que analitzaran el fenomen d'aquest tipus d'actrius.
Claro, recordeu que en la primera roda de premsa també havíem parlat del Fred Decker, que també ens recuperarà en Nights of the Creeps.
Nick Frost.
Nick Frost, que no us oblideu d'ell, que té tres pel·lícules.
Sí, sí.
Svalta, és l'última que s'ha confirmat, que es, que es una película divertidísima porque es una mena de parodia de Midsommar, cosa que me agrada muchísimo.
Sin comentarios. ¿Més preguntes?
¿Més preguntes?
Bueno, parlant de fer pel·lícules, presentem el primer curt de Woman Infant, mm-hmm. sí, recolzat financerament en producció de, del festival, i és una història d'infectats barra zombis dirigit per una dona. Mm-hmm. Estivalit Burgaleta, tengo que acabar mi puto TFM, o sigui que bastant descriptiu, i és el primer curt de zombis.
Si zombis no falten. Aunque hay menys producció, también del tema zombies, hay otros años que tenim moltes películas que escollir, aquella ha sigut més, més complicat trobar películas de zombies a una mica de cara y ulls. No? Bueno, en Sitges Collection tenim una película mig de zombies que serà molt important, que es estreno mundial, que es Please Don't Feed the Children.
Yes.
El título me encanta, por favor, no deis de comer a los niños. Es decir, en el título que diu molt de lo que pasa ahí. Y que, bueno, que tiene...
Es de una directora, la filla de Steven Spielberg.
La filla de Steven Spielberg. No vindrà el pare, ¿eh? No, ninguno lo pregunta, ya no.
Pero ella sí.
Ella sí.